Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Cada mes, una de les dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf ens ajuden a tenir una alimentació conscient i sana. La cita d'aquest octubre va a càrrec de l'Esther Milà. Molt bon dia, Esther.
Hola, bon dia, Sílvia.
Ens proposes parlar de la fibra. I t'haig de confessar que a mi d'entrada m'ha xocat, perquè és un tema que potser fa 10, 15 anys se'n parlava força, però que ha desaparegut del candeler, no? Substituït per altres històries.
Una miqueta aquest era el motiu, no? Rescatar aquesta fibra, que és molt important parlar-ne, i de fet, a la guia dels petits canvis per menjar millor, que sempre us els venim a explicar i anem intentant doncs, que tothom els vagi coneguent i explicar-los amb calma, és un dels apartats que queda com camuflat, però hi és present. Hi ha aquells petits canvis que ens demanen que intentem consumir més cereal integral. Avui parlarem una miqueta què vol dir això d'integral, què vol dir-ho de la fibra, i per què és tan important. Al final, la fibra és aquell material que forma part de les parets de les cèl·lules vegetals. I és important recalcar vegetal, perquè tot el que és d'origen animal no té fibra. Aleshores, representa que és una miqueta allò que dona suport a la cèl·lula, el que és l'esquelet de la verdura, de la fruita, de la llegum, dels fruits secs... I al final aquests productes són els que són més rics en fibra.
De la fibra sempre se n'havia dit, anys enrere, quan se'n parlava més i estava més en el candeler, que ajudava a anar de ventre. No sé si és un tòpic o és una de les moltes coses que ajuda.
Mira, al final la fibra és com si fos un esquelet del vegetal. Llavors, aquesta part de la fibra no és digerible. És a dir, nosaltres ens la mengem, la masteguem, ens l'empassem, però no som capaços d'aprofitar-la. Aleshores, aquest residu sí que és veritat que fa que anem més bé al lavabo. Ara explicaré una miqueta també quins tipus, no? Perquè no tota la fibra és igual. Depenent del tipus de fibra que mengem, doncs té una funció o té una altra. Bàsicament trobem dos tipus de fibra. La soluble, que en diem, i la insoluble. Llavors, a nivell de funcions, són molt diferents. Per exemple, la soluble és aquella que quan nosaltres ens la mengem, amb aigua s'infla, és a dir, nosaltres ens la mengem, arriba a l'estómac, allà infla el volum, i què tenim? La sensació d'estar més tips, no? De que allò que mengem ens dona la sensació de quedar més plens, més bé. I fa que aquesta digestió es vagi fent de manera més lenta, més paulatina, i que aquesta gana l'anem mantenint al llarg del dia, és a dir, que nosaltres no acabem de menjar i de seguida tenim gana, sinó que estem una estona notant-nos satisfets. En canvi, tenim una altra fibra, que és la insoluble, que és la que en diem, entre cometes, que arrastra. És la que ens ajuda a anar bé al lavabo, que ens ajuda a regular aquest trànsit intestinal. Aleshores, les funcions són completament diferents, però sí que és veritat que els dos tipus de fibra ens ajuda que absorbim els sucres senzills més a poquet, i a més també ens ajuda a vegades a regular aquests nivells de colesterol. Què vull dir amb això? Que quan nosaltres mengem algun aliment que ens porta una miqueta de colesterol de manera natural, com pot ser doncs, una carn vermella o podria ser algun altre producte d'origen animal, el que fa aquesta fibra és fer com petites capsuletes i fa que allò que es queda a dintre aquestes capsuletes el cos no sigui capaç d'aprofitar-ho. I d'aquesta manera també ens ajuda a regular això, l'absorció del sucre, però alhora a intentar que no absorbim o no aprofitem tant tot aquest excés de greix o de colesterol.
Quins altres beneficis té la fibra?
Uns d'aquests beneficis, no?, podria ser aquesta millora del control de sucre en sang, sobretot molt interessant en les persones amb diabetis.
Per tant, penso que als diabètics se'ls pauta que consumeixin prou fibra cada dia.
Sí, a més, és important també especificar una miqueta quin tipus de fibra, perquè la fibra insoluble té un risc, que no l'hem explicat.
Ah.
Si nosaltres no anem bé al lavabo i comencem a menjar molta fibra insoluble de cop, això el que ens podria arribar a provocar és un tap. Sí que és molt interessant quan nosaltres comencem a posar més fibra a la nostra alimentació que sigui poquet a poquet, d'una manera paulatina i sempre ben acompanyat d'aigua. I si veiem que ens costa molt anar al lavabo, sempre consultar amb el nostre metge o metgessa de referència, no?, que ens pugui aconsellar, o infermeria o el servei que ens ajudi en aquest sentit, i intentar treballar com millorar aquest restrenyiment, perquè si fem aquests canvis de cop, això té un impacte al nostre dia a dia.
Recapitulem doncs una miqueta i ens enumeres els beneficis, que ja n'has dit uns quants.
Sí, això que dèiem del restrenyiment, no? En principi la fibra evita i prevé del restrenyiment, però atenció amb els excessos de fibra i els canvis massa bruscos. Després, aquesta prevenció doncs, de tots els episodis de restrenyiment milloren el pronòstic, la prevenció del càncer de còlon. És a dir, si nosaltres tenim una alimentació saludable, variada i evitem el restrenyiment, és menys probable que en un futur patim de càncer de còlon.
Ens parlaves del colesterol en sang, també.
Exacte.
Aquesta capsuleta que fa.
Sí, que aquesta capsuleta el que contribueix doncs, és a reduir aquests nivells elevats de colesterol en sang. Val? Fins i tot els ajuda a millorar en persones que ja el tenen elevat. Això ens els va reduint a miqueta a miqueta. Val? I les persones que no el tenen elevat també és superimportant que facin aquest consum de fibra per prevenir que això arribi a passar. I després també, en cas de que vulguem perdre una miqueta de pes i cuidar sobretot els hàbits d'alimentació saludables, és molt important que anem col·locant fibra al llarg del dia. Ara explicaré també una miqueta doncs, quant anem de menjar i com l'hem de menjar, per tal d'aquesta manera posem més volum, amb més volum al plat quedem més saciats, malgrat aquestes calories, no? Com hem dit, la fibra no som capaços d'aprofitar-la, per tant, no ens suma energia, no ens suma calories al nostre dia a dia.
Doncs anem a la pregunta del milió. Quanta fibra hem de menjar al dia i com l'obtenim?
El que recomana, sobretot, és un bon repartiment. És a dir, no podem consumir tota la fibra d'un dia de cop en un àpat. Val? La recomanació ve ser més o menys entre 25 i 30 grams de fibra al dia. Val? Per una persona adulta, què passa? Que no és el mateix un adult que un infant, no? I que tots són diferents. Llavors aquesta recomanació és més o menys aproximada. Però, per exemple, com ho podríem fer? Doncs per arribar als 25-30 grams, que no és fàcil, és a dir, hem de pensar i s'ha d'insistir i hem d'anar-ho treballant.
Sí?
Si nosaltres seguim...
Si no hi pensem, no sortiran al final del dia?
Mira, si nosaltres tenim una alimentació plenament saludable, amb allò que parlem del repartiment dels àpats al dia, intentar consumir 3 peces de fruita, 2 racions de verdura, que la llegum vagi prenent importància i que fem un grapadet de fruits secs al dia, i arribem. És a dir, per exemple, amb 2 peces de fruita, un plat de verdura crua i un de cuita. Recordeu allò que diem, eh? Sempre que la verdura crua ocupa més, però és menys densa, diguem-ne. En canvi, la verdura cuita el que fa és que tenim més quantitat amb menys volum. No? I aquí la fibra agafa una importància molt, molt gran. Aleshores, que el plat de verdura sempre sigui el del dinar cru, el del sopar cuit o a la inversa, val? Una miqueta de cereal integral, ja pot ser l'esmorzar, el berenar, per acompanyar el dinar o el sopar. Val?
Per què ha de ser integral?
El cereal integral ens porta fibra. Val? Com que hem parlat que era l'esquelet, no? Aquesta fibra, si nosaltres el que fem és refinar el cereal, traiem aquesta part de l'esquelet i traiem la fibra. Si jo utilitzo un cereal integral, tinc tota la fibra d'aquest cereal. I després d'això, un grapadet de fruita seca. Això seria per arribar als 30 grams.
Diaris?
Diaris.
Cada dia hem de cuidar...
Exacte, la importància és el cada dia, però si estem partint de que actualment mengem 0 fibra, no en posem 30 de cop perquè no ens sentarà bé, pot ser que tinguem sensació de gasos, de malestar, d'inflor, aleshores sobretot els augments de fibra a la nostra alimentació que siguin paulatins, és a dir, una miqueta cada dia i anem incrementant, sobretot que ens senti bé, si notem molèsties intentem mantenir o afluixar, i ben acompanyat d'aigua, sempre ben hidratats.
Suposo que anem escassos, no? Que hem de fixar-nos, intentar arribar a aquesta quantitat.
Sí, es calcula, no ho sabem ben bé, perquè això sempre són aproximacions, que la població en general fa un consum d'uns 15-18 grams de fibra al dia. És a dir, ens hauríem d'esforçar un palet més per arribar a aquests 25-30, que sabem que això ens aporta beneficis, com hem dit, en prevenció tant de càncer de còlon com de regulació del sucre, del colesterol, que són aquest tipus de malalties, sobretot el que són la diabetis, la hipertensió, el colesterol, que són aquestes que en diem no transmissibles, no? Que no venen donades per genètica ni les pots agafar del medi ambient, sinó que és sobretot a causa dels hàbits que anem tenint.
Les nostres dietistes nutricionistes en saben un niu i nosaltres ens veiem amb cor sempre, cada mes, de plantejar-los un dubte, el que en diem el dubte del milió. Hem estat parlant de cereal, es fa la diferència entre integral i no integral, i jo et pregunto, l'integral sempre és millor?
Clar, aquí és on entra en joc la indústria alimentària, no? Què passa? Que tots hem sentit a parlar de la fibra, no? Com deies, fa temps que la fibra sabem que és molt beneficiosa, que és excel·lent, i això ho han aprofitat, no? I tenim tota aquella sèrie de productes que nosaltres els recomanem poc, no? No és que no se n'hagin de menjar, sinó que s'haurien de menjar poc sovint, que són tots els processats i ultraprocessats. Val? Aleshores, podem trobar molta oferta, per exemple, de pans tipus de motlle industrial, o galetes, o brioixeria, que malgrat tinguin el cognom d'integral, no? Galeta integral, o pa de motlle integral, això no vol dir que aquest aliment passi a ser un aliment saludable. Val? És a dir, si nosaltres una galeta no la considerem un aliment de consum diari, ni setmanal, ni adequat, ni saludable, no per aquesta galeta ser integral, podem menjar-ne cada dia.
L'adjectiu no canvia les
coses. Exacte. És a dir, hem de tenir molt clar a quina categoria està aquest aliment. Malgrat ens posin l'aliment d'integral, ecològic, sense sucres, és indiferent. Al final, una galeta serà un aliment de consum ocasional. Val? I si nosaltres ens encanten un tipus de galetes que no són integrals, fantàstic, mengem-les de tant en tant. I si ens agraden molt unes galetes que són integrals, fantàstic, mengem-les, però de tant en tant, també.
Llavors, fem-ho diferent. Entre arròs blanc i arròs integral, quin trio?
Sempre millor l'arròs integral. A vegades l'arròs també és veritat que a l'hora de coure'l i de treballar-lo, algunes preparacions queden molt més bones amb arròs sense ser integral. A vegades també recomanem que si no estem acostumats a aquest tipus d'arròs, podem fer un 50-50. Val? Sempre comencem a cuinar l'arròs integral i quan aquest arròs integral ha estat una miqueta cuinat, afegim el blanc. També és que costa bastant més de coure, val? Per el fet de tenir aquesta closca...
40
no?
minuts, no?, més o menys.
Ben bé.
Fa mandra, això, quan penses, ai, haig de fer arròs, sí. Són 40 minuts.
Val, depenent del dia, eh? També pensem que no fa falta passar del 0 al 100, és a dir, si no n'estàvem menjant mai, potser si l'arròs ens costa una miqueta més, doncs podem esforçar-nos a menjar més verdura, més fruita, més fruits secs, i anar-ho treballant, no?, i més llegum, per exemple, i miqueta en miqueta.
Doncs va, sortim, deixem l'estudi i anem a tombar per les parades del mercat del dissabte, per exemple, a Vilafranca. Què hi trobarem ara?
Doncs comencen a venir pomes amb varietats molt interessants, alguns tipus de peres, però sobretot comença la temporada de magrana, de caqui, de codony, de xirimoia... Val? Pensem en aquelles amanides que ara encara alguns dies de calor venen de gust d'afegir-hi aquest toc de magrana o de caqui o de fruites una miqueta més de temporada. Val? També és el moment de fruites seques, com la castanya o el dàtil. Amb els dàtils també intentem no fer-ne un excés. Pensem també que les castanyes tenen unes propietats que s'assemblen molt al que seria un hidrat de carboni, no? Un farinaci, el que passa que amb molta més quantitat de fibra també aprofitem aquesta temporada per cuinar amb castanyes. I després també tornem a trobar l'època en què comencen a arribar alguns cítrics, no? Pensem-hi, perquè comencem a entrar en temporada de tardor, la vitamina C l'any passat ja vam parlar, no?, de que no fa màgia amb els refredats, però sí que és important anar-ne prenent cada dia d'una manera regular, val? I després també pensem en les verdures, les carbasses, els moniatos, temporada de vitamina A també, tot el que és de color ataronjat comença a arribar al mercat i això ens fa tot una protecció a nivell de cèl·lules mucoses, que en diem. Aleshores, també aprofitem aquesta oportunitat de fer servir productes de temporada i de mercat. Val? També trobem bledes, trobem api, trobem espinacs, escarola, totes les famílies de cols, de bròquils i de porro, sobretot ara és una època excel·lent. I després no ens podíem deixar els bolets.
Esclar.
Comença temporada de bolets,
sí, sí.
I aprofitem-ho també. Molt rics en fibra i molt recomanables.
De fet, si anem a mercat, no has de pensar, perquè el que et porten els pagesos és el que cultiven,
és el que
i el que toca, no?
Exacte.
Quan vas al supermercat sí que hi ha moltes temptacions de coses que no són temporada i que venen de molt lluny. Però si vas a mercat...
No falla.
Exacte. Doncs anem per la recepta del mes.
Mireu, aquest mes, per la recepta, us volia comentar que la Generalitat de Catalunya té un canal, que és el Canal Salut, que allà podeu trobar a l'apartat d'alimentació saludable un munt de receptes saludables de temporada, de primers plats, de segon, de postres, molt recomanables de remenar. I, de fet, us en porto una d'aquella secció.
Quan dius canal, com sí. Ho busquem a Google, tal qual, Canal Salut?
Podeu posar Canal Salut, alimentació saludable, i us surt directament.
És una pàgina web.
És una pàgina web, sí, on trobeu tot de consells de salut i, a més, hi ha un apartat d'alimentació saludable.
Vosaltres a l'equip en sou molt fans, oi, d'aquest Canal Salut?
Molt, la veritat és que l'utilitzem bastant i també el recomanem molt, perquè està molt actualitzat i tenim això, per exemple, en temes d'alimentació, doncs molta informació, moltes receptes que valen molt la pena.
I de tota aquesta oferta de receptes que proposa el canal Salut GenCat, quina tries que se digui aquesta tardor estrenada?
Aquesta tardor hem triat la crema de mongetes blanques, carbassa i romaní. Aleshores, us proposem aquesta crema per 4 persones, que serien 400 grams de mongetes blanques cuites. Recordem també que podem utilitzar aquelles que ja venen precuinades, envasades, sempre ben rentades, més que ara perquè no portin tanta sal afegida, però si ens volem estalviar temps, ho podem fer així. Després també 500 grams de carbassa, una ceba, 2 alls, prou vegetal, si pot ser casolà, meravellós, en cas de que no en tinguem aigua.
Millor aigua que brou de bric?
Sí, el brou de bric, el problema que tenim és que ens porta molts greixos poc saludables afegits i, a més, moltíssima sal. Aleshores, si pot ser un brou casolà de verdures, meravellós, i si no, doncs l'aigua natural, que els ingredients, de fet, ja porten molt de gust. Vull dir que aquesta recepta, realment, el brou és per donar-hi un toc més, però amb aigua no passaria res.
Què més necessitem?
Una miqueta d'oli d'oliva verge, si pot ser verge extra encara millor, i una mica de pebre i de sal iodada.
Per què recomanes la sal iodada?
La sal va ser un programa també de salut pública on t'has de veure que la població tenia una falta de iode. Val? Aleshores el que es va optar per agafar la sal, com que en general la població, tothom utilitza sal, es va posar aquest suplement de iode i així ens assegurem de no patir dèficit. Val? Per tant, sempre que anem a comprar sal, intentem assegurar-nos de que sigui sal iodada.
Doncs vinga, ens posem a cuinar aquesta crema de mongetes blanques, carbassa i romaní. Què hem de fer?
Molt senzill. Primer agafem la carbassa, la pelem i la tallem a daus. Val? Fins i tot, si ens costés molt, la podem escaldar primer una miqueta i després així d'aquesta manera serà més fàcil de pelar. Val? Després posem a coure la ceba talladeta fina, els alls pelats i sencers en una olla amb oli calent, fins que tot ens comenci a agafar color. Fins i tot el que podríem fer és començar a cuinar primer la ceba i després acabar afegint els alls. D'aquesta manera la ceba ens quedaria una miqueta més fineta i menys pesada. Val? Després agafarem la carbassa i el pebre a l'olla. Li posem una mica de sal i deixem coure uns minutets més. Afegim el brou fins a cobrir-ho tot, val? Tapem i ho deixem coure uns 10, 15, depenent de la temperatura que tinguem, fins a 20 minutets. Val? Ens ha de quedar tot ben tovet. Si la carbassa prèviament ja l'hem escaldat, segurament aquesta cocció serà més ràpida. Si nosaltres la carbassa la posem en cru, com més petits siguin els dauets, més ràpid es caurà. Després, una vegada ho tinguem tot cuit, aboquem les mongetes, que recordem que prèviament ja haurien d'estar cuites, val? Si són de pot, ben netes, com hem dit, i si no, prèviament, han d'estar cuinades. I el romaní també l'afegirem ben picadet i deixem coure uns minutets més. Finalment, quan ja ho tenim tot cuit, triturem, procurant que aquesta crema quedi ben fineta. Si voleu que quedi ben fina, el que podeu fer és triturar una vegada, deixar-la reposar uns minutets i després donar-li una segona i, si fes falta, una tercera triturada. I si no, també el que podeu fer és passar-ho per un colador ben fi. D'aquesta manera retirem tot el que seria la mica de grumull que ens pugui quedar.
Aquest truc que deies, si la deixem reposar, es tritura millor la segona vegada?
La segona vegada acaba quedant com el pòsit més al fons i tu acabes de repassar. Sí, queda molt més fina. Sembla mentida, però la diferència és important. Sí.
Bon truc. Em crida l'atenció aquesta combinació mongeta blanca, carbassa, el toc de romaní. Per què aquesta combinació? Què ens aporta?
És una recepta que és molt completa. És a dir, té llegum, té verdura, val? I és una recepta que podria ser fins i tot un plat únic. Pensem que és un plat bastant dens. No és una crema de verdures lleugera, ni molt menys, val? I seria per acompanyar amb algun toc, si volem, una miqueta més proteic, però que podria ser realment un toc. Uns deuets de pernil salat o alguna coseta ben senzilla a sobre. Li podríem posar també des d'un ou d'orrellat o un acompanyament amb una truita a la francesa més que suficient. Pensem que té la mongeta seca, que ja és molt rica en proteïna. Fins i tot, si l'acompanyéssim d'una amanida, seria també un plat ben complet. És a dir, que aquest li podem donar el toc, depenent de les quantitats, si hem afegit més d'una cosa o més d'una altra, el podem acabar d'ajustar.
I els clàssics deuets de pa torrat, com els veus aquí sobre?
Són perfectes.
Sí?
Sempre millor torrats que no pas fregits. Val? Sí que és veritat que tot el que, si els fregíssim, per exemple, tot això que estaríem afegint seria molta quantitat d'energia, val? De calories. Si nosaltres ho necessitem, ens ve de gust i tenim una vida molt activa i som molt moguts, és perfecte per arribar a cobrir les necessitats. Si nosaltres tenim una vida més sedentària, si és torrat no hi afegim tanta quantitat de greix. Val. Sí que m'agradaria comentar també que la carbassa és molt rica en fibra. Aleshores, tenint en ment el que hem parlat avui, no?, entre la llegum i la carbassa, seria un plat molt ric en fibra, aquest. Si algú no està acostumat a prendre'n, potser la ració hauríem de fer-la un palet petitona i anar veient com ens va sentant i com ho adaptem. Perquè sí que és veritat que si nosaltres passem de menjar zero fibra a menjar aquest plat, pot ser que ens doni aquesta sensació de panxa inflada, de gasos, de malestar, que després ens costi una miqueta de tornar-lo a repetir. El toc de romaní, la veritat és que queda boníssim. Proveu, que val molt la pena, i si podeu entrar a remenar receptes al canal Salut, dediqueu una estoneta perquè està molt, molt ben pensat, molt ben explicat, i són receptes excel·lents.
Com que avui la fibra és la protagonista, si et sembla, et demanem consell sobre com incrementar aquest consum de fibra, que ja ens has deixat clar que anem una mica justets.
Sí, sempre això que dèiem, ara mateix, d'intentar, que si no estem menjant-ne gens, passem miqueta a miqueta a menjar-ne una miqueta més, com ho podríem fer, això? Doncs començant, per exemple, per posar 2 racions de verdura al dia, el que sempre diem, val, una dinar, una sopar, si pot ser una cuita, una crua, és ideal, perquè si tenim la dosi de vitamina C que ens assegura la verdura i la fruita en cru, i la dosi de fibra que ens assegura la verdura ben cuita, no? Que el que dèiem, que redueix aquest volum i amb el mateix volum tenim molta més quantitat de fibra. I si comencem per fruites i verdures, ja tenim molt de guanyat. Val? No descuidem l'aigua. És a dir, nosaltres comencem a posar més fibra, sempre acompanyat d'aigua. D'aigua, de líquids, de brous, de cremes, com vulguem. Però la fibra sense la hidratació el que farà serà un tap i ens pot portar més problemes que no pas beneficis. Val? De fet, si nosaltres seguim aquells petits canvis per menjar millor, al final ja estem portant una alimentació molt rica en fibra, molt variada, i arribaríem a aquests 25-30 grams de fibra al dia sense gaires problemes. I després també recordar, fer un petit apunt, que la fibra en tenim suficient amb aliments naturals que trobem al mercat, a la nostra cuina, al dia a dia. En cap cas, a no ser que tinguem alguna malaltia molt en concret, nosaltres no recomanaríem un suplement de fibra extra al que seria la nostra alimentació. Si ens fes falta un extra perquè estem en un moment, doncs, que hem patit alguna malaltia o alguna dificultat puntual, doncs sempre comentar-ho abans amb el servei d'infermeria, de medicina, val, abans de posar un suplement de fibra. Perquè, com comentàvem, si passem de 0 a 100, pot arribar a ser perjudicial.
Moltes gràcies, Esther Milà. Avui la fibra ha estat la protagonista. Que vagi molt bé. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara són 11:45 del migdia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a les informacions dins el Penedès en xarxa i us expliquem, per exemple, que famílies del barri de l'Espirall de Vilafranca s'estan organitzant per matricular el curs que ve en bloc els seus fills a l'escola Pau Boada per lluitar contra la segregació escolar. Un grup de pares i mares del barri de l'Espirall s'ha posat d'acord per matricular els seus fills i filles en bloc en aquesta escola el curs que ve, concretament a I3. Ho fan per lluitar, diuen, contra la segregació escolar. L'escola Pau Boada és un centre anomenat d'alta complexitat, o sigui, amb un gran nombre d'alumnes vulnerables, ja sigui per criteris socioeconòmics o perquè la majoria són de famílies nouvingudes. Ara un grup de famílies vol matricular de forma conjunta els seus fills al centre, i en aquest cas són famílies no vulnerables que han aparcat prejudicis. Han volgut conèixer el projecte educatiu, els ha agradat i volen que els seus fills i filles hi estudiïn. Des de fa dos cursos, el govern deixa les famílies matricular-se en grup a escoles i instituts de complexitat alta amb el que s'anomena la preinscripció singular i, en canvi, tenen garantida una plaça al centre. En el cas, per exemple, de Carlos Valer i Gemma Bertran, que viuen a 200 metres de l'escola Pau Boada i que creuen que aquesta pot ser una bona solució. I us comentem també que reobre el servei de biblioteca oberta a les escoles d'Olèrdola. La biblioteca oberta és un servei gratuït adreçat a totes les famílies de les escoles i veïnatge perquè puguin utilitzar i gaudir de les biblioteques de les escoles d'Olèrdola. La de l'escola Circell de Moja obre des d'aquesta setmana tots els dimarts, dimecres i dijous de 4:45 de la tarda a les 6, mentre que la biblioteca de l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta obre els dilluns i els divendres de 4 de la tarda a 6:15. És un servei públic que es pot realitzar gràcies al suport econòmic de l'Ajuntament d'Olèrdola. Durant aquesta franja no lectiva es pot comptar amb l'assessorament de la bibliotecària, que també vehicula el servei de préstec i de retorn de llibres. Durant tot el curs s'aniran programant activitats d'animació lectora en col·laboració amb el Bibliobús. I Subirats celebra el cap de setmana de la gent gran. Subirats acollirà aquest cap de setmana el cap de setmana de la gent gran amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que es celebrarà dimarts. Divendres, a 12:15, a la plaça Subirats de Sant Pau, es realitzarà la inauguració del cap de setmana amb un pregó a càrrec de Conxita Edo, jutgessa de pau de l'Ajuntament i membre actiu del Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Alt Penedès, a més d'organitzadora de les excursions mensuals que es fan a Subirats per la Gent Gran. A continuació hi haurà un petit refrigeri pels assistents i a la tarda es farà cinema a la sala de l'Ateneu Urdalenc. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, i a la sala del Centre Agrícola de Sant Pau, es farà també un monòleg anomenat Crisis, a càrrec de José Bielma, on es podrà veure un personatge passant per diferents etapes de la seva vida. I com a cloenda del cap de setmana, diumenge, al restaurant Solibí, es farà el dinar de la Festa de la Gent Gran, amb ball a mitja tarda amenitzat pel duet Ambient. I us comentem, d'altra banda, també que Miquel Mañé es corona bicampió del món de gimnàstica acròbica. Mañé s'ha proclamat campió del món individual de gimnàstica acròbica a Pesaro, a Itàlia, on el públic hi va dedicar una sonora ovació res més concloure el seu espectacular exercici. Els va deixar tots bocabadats en Black Gold, la rutina que va posar en escena el jove esportista de 21 anys de Calafell. Les seves combinacions úniques de moviments aeròbics i la seva fluidesa com a ballarí li han portat fins a la segona corona mundial. Mañé ja va tocar el cel també l'any 2021 a l'Azerbaidjan amb la seva estrena com a absolut, poc després de complir la majoria d'edat en aquesta modalitat de gimnàstica no olímpica i abans coneguda com aeròbic esportiu, en la qual els participants executen un exercici d'un minut a moviments d'alta intensitat derivats de l'aeròbic tradicional, a més d'una sèrie d'elements de dificultat. Aquesta rutina ha de demostrar moviments continus, flexibilitat, força i una perfecta execució en els elements de dificultat.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i gairebé 5 minuts. És dijous i acabarem amb música, avui amb la Tot Volum, aquesta secció que recorda bandes i grups dels 70, 80 i 90 i que ens porta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. A Tot Volum.
I avui parlarem d'una de les bandes de rock estatunidenques més reixides de finals dels anys 60, amb una carrera meteòrica cap a l'èxit i que es va veure truncada bruscament a principis dels anys 70, deixant-nos cançons inoblidables. Estem parlant de Creedence Clearwater Revival. Clearwater Revival, o simplement Creedence, va ser una banda de rock estatunidenc formada en el Cerrito, Califòrnia. La banda estava formada pel vocalista, guitarrista principal i compositor principal John Fogerty, el seu germà, el guitarrista rítmic Tom Fogerty, el baixista Stu Cook i el bateria Doug Clifford. El període més prolífic i reeixit de la banda es va produir entre 1969 i 1971, on la banda va publicar 14 senzills consecutius en el Top 10 i 5 àlbums consecutius en el Top 10 als Estats Units, dos dels quals van aconseguir el número 1. Aquest enorme èxit en tan poc temps va afectar moltíssim els membres de la banda, que va acabar per la dissolució de la formació a la fi del 72 d'una forma dramàtica, plena de disputes legals i desacords irreconciliables. Tant va ser que fins i tot en la inclusió del grup en el Saló de la Fama del Rock and Roll el 93 no es va poder conciliar a John Fogerty amb la resta de la banda. La música de Creedence continua sent molt popular i és un element bàsic de les ràdios de rock clàssic. Només als Estats Units s'han venut 45 milions de discos d'aquesta formació i tenen un àlbum recopilatori llançat originalment en el 76, que encara es troba en la llista d'àlbums Billboard 200, aconseguint la marca de 600 setmanes en aquesta llista l'agost de 2022. Aquest recopilatori ha estat certificat diamant per la RIA per haver venut almenys 12 milions de còpies només als Estats Units. Tots els membres d'aquesta formació es van conèixer quan cursaven estudis superiors de secundària en el Cerrito, comtat de la contracosta, Califòrnia, i van començar a tocar música sota el nom de The Blue Velvets. El grup original seria recolzat per Tom Fogerty en alguns esdeveniments en directe i en les seves primeres gravacions. El 1964 van signar un contracte amb Fantasy Records, un segell discogràfic independent establert a San Francisco. Per al seu primer treball discogràfic, el propietari de Fantasy Records els va canviar de nom com de Gullibuds, ja que en aquella època estava molt de moda sumar-se a l'ona de bandes britàniques amb noms similars. Durant aquest període, els papers de cada membre del grup van sofrir canvis, atorgant-li a Tom Fogerty més protagonisme en la banda i convertint-se en el guitarrista rítmic principal i la veu principal de la formació. En 1967 se'ls va oferir gravar un àlbum complet amb l'única condició que canviessin de nom. En estar disconformes amb el nom de The Bollywoods, els quatre membres del grup van acceptar la proposta. La proposta triada Creedence Clearwater Revival va entusiasmar a tots i van començar a treballar en el seu primer àlbum d'estudi. L'àlbum resultant va ser publicat en el 68 i va ser titulat com Creedence Clearwater Revival. Aquest primer treball va atreure l'atenció de la crítica musical en un moment d'auge de la cultura pop. La promoció de l'àlbum també va ser ben rebuda amb la programació del senzill Susie Q, un èxit de finals dels anys 50 original de Don Hawkins i que es va radiar en nombroses cadenes de l'àrea de la Badia de San Francisco i a Chicago. Aquesta cançó versionada es va convertir en el primer senzill del grup entrant als top 40, aconseguint el lloc número 11 i convertint-se en l'únic èxit del grup no compost per John Fogerty. Mentre duien a terme una sèrie de concerts per a proporcionar el seu àlbum de debut, Creedence va treballar en el seu segon àlbum, Bayou Country, en els estudis de la RCA a Los Angeles. Aquest segon àlbum va ser publicat al gener de 1969 i assoliment aconseguia el lloc número 7 a les llistes de Billboard, convertint-se en el primer d'una llarga llista d'èxits en els següents 3 anys. Les 7 cançons d'aquest treball representaven la llista de temes que conformaven els seus concerts. Per part seva, l'àlbum va mostrar una evolució creativa amb un so més simple i directe en relació amb el primer àlbum del grup. El senzill Proud Mary va aconseguir el lloc número 2 a les llistes de Billboard i es va convertir en una de les cançons més versionades del grup amb més de 100 gravacions. Fins i tot Bob Dylan va arribar a anomenar a Proud Mary com el seu senzill favorit de 1969.
Back.
El març de 1969 va ser publicat el senzill Bad Moon Rising, com a compte del seu pròxim àlbum d'estudi. Aquest tema va aconseguir situar-se en el segon lloc de les llistes de vendes dels Estats Units. El tercer àlbum de Creedence Clearwater Revival, Green River, va ser publicat l'agost de 1969 i ràpidament va ser certificat com a disc d'or al costat del senzill homònim Green River, que també va arribar al lloc número 2. El tema Lodi també es convertiria en un èxit en les emergents estacions de la ràdio FM. Creedence va continuar oferint concerts, entre els quals es va incloure l'Atlanta Pop Festival i el Festival de Woodstock. En 2003, l'àlbum Green River els va situar en el lloc número 95 de la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps, elaborada per la revista musical Rolling Stone. Durant l'any 1969, Creedence es va mantenir molt ocupat gravant nou material. D'aquesta manera, després d'uns pocs mesos del seu anterior llançament, es va publicar el seu quart àlbum d'estudi, Willie and the Poor Boy, el novembre de 1969, convertint-se en un nou èxit. Les cançons Down on the Corner i Fortunate Son aconseguirien els llocs 3 i 4, respectivament, a la fi d'any. Igual que els seus anteriors treballs d'estudi, Willie and the Poor Boys incloïa versions de temes clàssics com Cotton Fields i Midnight Special. El gran èxit de la cançó Down on the Corner, així com dels senzills, van servir per a la consolidació final de la banda a nivell mundial a la fi de 1969, els qui, en menys d'un any, havien gravat 3 discos d'estudi i havien produït 4 singles d'èxit, aconseguint una carrera meteòrica cap al cim de la fama. El 1970, Creedence Clearwater Revival va publicar un nou senzill, Traveling Band Who'll Stop the Rain. Durant aquest temps, el senzill va aconseguir el segon lloc en les llistes de Billboard. El 31 de gener de 1970, Creedence va gravar el concert ofert en el Coliseum d'Oakland, a Califòrnia, posteriorment emès com un especial de televisió i publicat com a àlbum. L'abril de 1970, Creedence estava preparada per a començar una gira europea. Per acompanyar els concerts, Fogerty va escriure diversos temes regits per aquesta gira, Up Around the Bend i Run Through the Jungle. El senzill compost, gravat i publicat en tot just una setmana, va aconseguir el lloc número 4 assegurant una resposta entusiasta per part del públic europeu i un èxit comercial tant als Estats Units com a la resta del món. Després de la gira europea, el grup va tornar als estudis a San Francisco per a gravar l'àlbum Cosmos Factory. L'àlbum va incloure els temes com Traveling Band i Up Around the Bend. Aquest treball va ser publicat el juliol de 1970 al costat d'un nou senzill d'èxit, Looking Out My Back Door Long As I Can See the Light. Cosmos Factory es convertiria en l'àlbum més venut de Creedence, aconseguint el primer lloc de la llista Billboard 200. Durant aquest període, les tensions entre els membres del grup van començar a fer-se evidents a causa, sobretot, de les regalies de les cançons. El desembre de 1970 va ser publicat el sisè àlbum d'estudi, Pendulum, un nou treball amb notables vendes, a més del senzill Have You Ever Seen the Rain? Aquest àlbum marcaria un nou rumb en la producció del grup. Malgrat les innovacions musicals i de l'èxit, les diferències personals entre els germans Tom i John Fogerty no trobaven solució. L'últim àlbum de Creedence Clearwater Revival, Mardi Gras, va ser publicat l'abril de 1972, que tenia com a característica principal la inclusió per primera i última vegada de cançons compostes per Fogerty, Cook i Clifford. A diferència dels seus anteriors treballs, Mardi Gras va rebre ressenyes negatives i va obtenir vendes menors en relació amb altres treballs. Malgrat la pobra recepció de Mardi Gras i de les deteriorades relacions, Creedence es va embarcar en una nova gira pels Estats Units. 6 mesos després, el 16 d'octubre de 1972, Fantasy Records i el grup van anunciar oficialment la dissolució de la banda.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Creedence Clearwater Revival. Per part meva, ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda, Bad Moon Rising. Adéu-siau!
Well, it's
Creedence ens ha dut fins al final, fins al comiat d'aquest dijous 3 d'octubre de 2024. Demà hi tornem a les 9 i 6 aproximadament i serem fins les 12. Tornen les pistes. Saludem de nou aquesta temporada la Roser Ferrer, que ens portarà un munt d'idees de jeans i de gadgets. Presentem la temporada al Vendrell i tenim també una pila de propostes. El Festival Per Tu, el 24è cap de setmana ibèric, us acostarem les propostes d'Olèrdola, Avinyonet, Calafell i l'aniversari de la Festa Major de l'Estalella, que sortirà al carrer per celebrar aquests 25 anys el divendres de la setmana vinent. També hi haurà el Freddy Contreras amb el cinema i els esports. Així que serà un divendres ben rodó. Fins demà!